La taula de l'Evangeli.
Hola, bon dia. Novament amb vostès, com cada diumenge, per a comentar la litúrgia de la missa. Avui som el primer diumenge de Quaresma. Dimecres passat, dimecres de cendra, començarem el temps litúrgic de la Quaresma, en camí cap a la Pasqua del Senyor. Saludem els nostres tertulians. Bon dia, Josep Maria Moré.
Molt bon dia, què tal?
Nosaltres per aquí, molt bé. Contents de tornar-te a tenir aquí.
Igualment, per part meva.
És economista, teòleg i professor a una escola de negocis africana d'Abidjan, Costa d'Ivori. Àngels Arrabal, bon dia.
Déu vos guard, bon dia.
També gràcies a tu i contents de tenir-te aquí, eh?
Moltes gràcies.
No cal dir-ho.
Moltes gràcies.
És infermera i secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. Esteu a punt? Sí? Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge primer de Quaresma és del llibre del Gènesi i del capítol 9è.
Déu digué a Noé i als seus fills: «Jo faig meva l'aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres, els ocells, el bestiar i tots els animals domèstics i feréstecs que han sortit de l'arca. Jo faig amb vosaltres aquesta aliança meva. La vida no serà mai més exterminada per l'aigua del diluvi. No hi haurà mai més cap diluvi que devasti la terra». Déu digué: «El signe de l'aliança que poso entre jo i vosaltres i tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres per totes les generacions és aquest. Posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança entre jo i la terra. Quan cobriré la terra de nuvolades i apareixerà l'arc entre els núvols, em recordaré de l'aliança que hi ha entre jo i vosaltres i tots els éssers animats. L'aigua no formarà més un diluvi que faci desaparèixer tot rastre de vida».
Déu fa una aliança amb Noé després del diluvi. Una aliança que és do, regal. Déu no demana res a canvi. Una aliança que té l'arc en els núvols com a símbol de la reconciliació. Digueu.
La va fer grossa, eh? Ja podia després treure l'arc de Sant Martí, ja. És maco perquè jo no tinc cap nivell d'estudis de Bíblia, però hi ha parts de la Bíblia que són com contes tendres que et fan apropar a un Déu més humà, no? Tu t'imagines a Déu aquí parlant amb Noé, que t'ha enviat l'aigua, que ara mai més ho tornaré a fer, que tal i que qual. Darrere d'aquesta explicació, crec que hi ha un gran compromís de Déu, per dir d'alguna manera, si és que es pogués parlar així tan humanament, de tendresa, de si tu et portes bé, jo mai més em portaré malament, no? Mai més et castigaré d'aquestes maneres, no? Som capaços de parlar amb Déu amb aquesta intimitat? Som capaços d'establir aquesta relació tan humana que, al cap i a la fi, no sé si hi ha algú fora de mi que pot fer-ho d'una altra manera, però som humans i, sí, i només ens podem posar davant de Déu. Però aquí sembla com si el que estés demanant disculpes no fos Noé, sinó Déu, no? I és fantàstic, per mi és una lectura fantàstica per aquesta complicitat, per aquesta tendresa, torno a dir, per aquesta humanitat i presència de Déu, no? Després ens ha obsequiat amb mesos de sequera, però no sé què ha sigut pitjor. Però bueno, és maco veure el compromís de Déu. El compromís de Déu. Mai més tornaré a fer això. Mai més us tornaré a treure la vida. I això a mi em fa pensar, haig de respondre exactament igual. Mai més et tornaré a ofendre com per haver provocat aquesta situació. No sé, és molt poc exegètic i hermenèutic.
No, tot el contrari.
Jo, però,
crec que tot el contrari.
A nivell humà...
Perquè justament l'exegesi és això, és la interpretació. Es pot fer més tècnicament, perquè hi ha recerca científica. Jo no sóc exegeta, eh? Jo he fet teologia, però és diferent. Però hi ha experts. Però sí que és veritat que aquí... tu has dit, me fa gràcia perquè ho has dit, que és com un conte. No podem més veure-ho amb una lectura literal. La lectura literalista està, no és correcta. Però hi ha senyals. Sí que hem de veure que és un llenguatge teològic. El llenguatge teològic ens parla. I aquí hi ha dos versets que ens diu Déu digué, és la paraula, aquest diàleg que Déu parla. No? Déu digué, Déu parla a l'home. Déu parla a l'home, això és el més important. I llavors, aquí, quan parla de l'aliança, en aquest cas, fa un senyal, l'art de Sant Martí, en aquest cas, però la paraula utilitzada és queset, que es pot referir tant a l'art de Sant Martí com als arts que llançaven fletxes, la forma aquesta d'arc. Llavors, en aquell temps, penjar l'arc era un símbol de pau. I llavors, aquí, per posar fi a les hostilitats. Llavors, aquí sembla que és el que vol expressar, no? Vull dir, jo penjo aquest senyal, que és l'art de Sant Martí, com a símbol de pau, però en aquest cas és una pau universal. Està dient a tots els animals, tots els éssers animats. O sigui, fins ara només era una aliança, la primera aliança d'Abraham amb Abraham, i era amb el poble jueu, Israel. Ara està dient, no, la meva aliança l'extén amb tota la humanitat. Vaig fer una aliança de pau amb tothom. Una perspectiva universalista que tindrà després la seva plenitud amb tots aquells que acceptin el baptisme, perquè aquí tenim doncs, el tema de les aigües, no? O sigui, aquest abocament del baptisme amb les aigües. Bueno, aquest seria... però, al final, és aquesta prefigura d'aquesta aliança pactada que serà amb la sang de Crist, però, i el baptisme que tindran després. Val. Però això no deixa ser un compromís. I el tema és, com tu deies, i nosaltres què fem amb aquest compromís? Com responem nosaltres amb aquest compromís de Déu?
Mm-hmm. Què hi aportaries més? Se t'ha acut alguna cosa? Algun matís que allò que dius ens arriba d'aquesta lectura quelcom que ens interpel·la a viure-ho a la nostra vida quotidiana? Perquè a vegades pensem que ser cristians... ara també generalitzo, però és una manera de parlar. Pensem que ser cristià és tenir-ho al cap i viure-ho d'una manera intel·lectual, no? S'ha de fer cosa en nosaltres, tot l'Evangeli, la paraula de l'Evangeli. Què diries?
És que jo crec que també ho he dit diverses vegades que he tingut oportunitat de venir aquí. Vull dir, la missa del diumenge no ens transforma la majoria de vegades. La missa del diumenge, jo em trobo a l'acabar la missa a sortir a repartir uns fulletons a la porta de l'església per la circumstància que sigui, i la gent surt amb una cara de mal humor d'allà. I és que no em donen ni les gràcies. I de vegades li dic, escolta'm, que és gratis, que no cal que em donis res. Vull dir, i penso, com és possible que hàgim estat aquí, que aquest és un tema que m'amoïna molt, i mira, aprofito, l'any passat que va haver el Congrés d'Inspira va ser un dels temes d'una de les taules que vaig tenir la possibilitat de moderar. Què ho fa que sortim de l'església igual que hem entrat? Què ho fa que li donem la pau al senyor de la dreta i al de l'esquerra i no sabem com es diuen? Què ho fa... Que desapareixen persones de la nostra comunitat parroquial o del santuari o el que sigui, i no sabríem on anar-les a buscar. Vull dir, si aquest cristianisme que tu dius que tenim al front no baixa i ens arriba al cor, que ens permetrà compadir-nos d'este, de l'altre i de més allà, i no ens arriba a les mans i als peus... difícilment.
Hi ha alguna cosa.
Bueno, sí. Algo falla.
Això forma part d'aquest individualisme que, perquè, clar, quan la missa no deixa de ser l'assemblea cristiana que es reuneix. I aquesta assemblea som individuals o realment fem assemblea? Anem només a lo nostre o anem a l'assemblea?
I això no va enlloc.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pere, del capítol 3.
Estimats, Crist morí una vegada per raó dels pecats, Ell, el just, va morir pels injustos per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l'esperit fou retornat a la vida. Per això, anà a dur la seva proclama als esperits empresonats que s'havien resistit a creure en temps de Noé, quan la paciència de Déu esperava mentre preparaven l'arca. En aquella arca se salvaren a través de l'aigua unes poques persones, 8 en total, i l'aigua prefigurava el baptisme que ara us salva i que no consisteix a deixar net el cos, sinó a demanar a Déu una consciència bona. Gràcies a la resurrecció de Jesucrist que se n'anà al cel, va rebre la submissió de les potestats i dels estols angèlics i està a la dreta de Déu.
Així com la paciència divina en el diluvi va fer possible la purificació per al naixement d'una nova humanitat, així també la resurrecció de Crist ens transforma donant-nos una consciència pura en una vida segons l'Evangeli. Atenció, segons l'Evangeli. A vegades sembla que l'Evangeli ho aparquem i anem al nostre cristianisme que ens hem muntat i a veure, això. No? Què us sembla?
Doncs sí, o sigui, aquest seria una mica, si tenim una mateixa línia d'actuació d'allò que pensem, dir i fer, no? O sigui, allò que diem és allò que fem, allò que diem o que pensem és allò que fem. Tenim aquesta conseqüència, sapiguent-nos que som salvats per Crist i que formem part d'una comunitat cristiana que, en principi, tots tendim a un mateix fi, que és una salvació, però salvació que és comunitària. I se salva cada un, però és la comunitat. Quan, a més, som sers socials, no podem viure la nostra fe internament nosaltres, tot i que l'adhesió és el nostre més interior, però llavors com es trasllueix? I una mica reprenent el que deies abans de com vas a missa i que realment trobes que hi ha com molta... Jo diria una absència, o sigui, estàs absent, o veus que molta gent està seriosa fent la seva, i si et diu bon dia, o tu mateix dius bon dia perquè estàs en els teus pensaments, vas allà, sembla que vagis a fer un compliment d'una obligació, un precepte dominical i ja està, no? I en canvi, bueno, aquesta conseqüència diària, no només del diumenge, sinó també diària. Quan et tornes a trobar aquesta mateixa gent, ara anem més enllà, a l'ascensor. Els que vivim en ciutat, de quanta gent coneixem i tenim un diàleg del bloc de pisos en el que vivim. Quin diàleg hi tenim? Som capaços de fer un somriure? Un somriure, jo diria ciutadà, però sapiguem que ets cristià, que el que busques és el bé de tothom, no només el teu.
Clar, és que seria com viure el cristianisme com quan ens anàvem a examinar de la teòrica i de la pràctica del carnet de conduir, no? Ni la teoria és una cosa i la pràctica és una altra. Quan el cristianisme, si no és pràctica, no és, vull dir, la missa dominical és com anar a una benzinera a carregar combustible per tota la setmana. Se suposa. No és un fet aïllat, no és un fet social, és un fet íntim, d'assemblea, de trobar-te. Vull dir, jo no... Abans dèiem fora de micro, pues, si hem d'estar tan malament a missa, pues no anem a missa si tenim aquestes coses. No seré jo qui ho digui, bueno, cap de nosaltres estic segur que ho diria, però el que estem pensant és quin sentit té anar a missa i no estimar el germà. Perquè la teva religió, el teu manament principal és estimar Déu i el germà. Vull dir, llavors, si aquesta estimació... Vull dir, un pare deixa de ser pare durant la setmana, només ho és l'estona que va a buscar els nens a l'escola o el dia que els porta al futbol. No, un pare és pare, pare i mare tota la setmana. I un cristià ha de ser-ho tota la setmana, amb tots els seus actes, a l'escala de veïns, saludant els veïns, a la feina, al carrer... Vull dir, quan algú et pregunta per un carrer no pots dir que tens...
Per lligar-ho amb el que dius i amb la lectura d'avui, no? Diu que no consisteix a deixar net el cos, sinó a demanar a Déu una consciència bona. O sigui, net el cos, vull dir, és l'actuar, o sigui, fer això, però com una conseqüència de... O sigui, Es tracta d'actuar, en fer, però aquest fer ha de ser conseqüència de que tens una consciència cristiana clara, de que t'has alimentat amb l'Eucaristia del diumenge i que això et porta a donar-te als demés. A donar-te, que pot ser simplement donar un bon dia, una alegria, un somriure, aconsegueixi sempre, en tots els àmbits de la vida, molt més amb un somriure que no amb una cara de mal humor.
Vols acabar tu el que...
No, ja. És que estava pensant, l'estic escoltant i estava pensant en allò que no l'has deixat acabar abans, per cert, dels avis. Vull dir, no, bromes a part. Si la nostra actuació no és cristiana, no som cristians. Si nosaltres no actuem com actuava el Crist, mirant, escoltant i compadint, no som cristians. Serem qualsevol altra cosa, però cristians no som.
Però no una imitació mimètica, sinó una imitació...
Convençuda.
Exactament. No. De donació, de conseqüència.
Sí, sí, però és que és difícil que tu mimetitzis l'actuació del Crist si no te la creus. És difícil, perquè és contracultural avui dia ser cristià. Llavors, perdre aquest sentit d'individualisme rabiós del que tu has estat parlant, em sembla, diumenge passat, i avui crec que també has fet menció, aquest individualisme rabiós o ho trenques amb un cristianisme que t'obliga a tenir en compte l'altre més que tu mateix, que aquest és lo gordo, no ets cristià, perdona, ho sento, estaràs practicant qualsevol altra. És com la gent que fa una hora de ioga i les altres 23 es baralla amb el veí. No és massa coherent, no?
Clar.
Llavors, aquest cristianisme, o sigui, el que tu vas a rebre a la missa és per compartir-ho i per compartir el que tu has viscut, l'alegria de l'aprós del diumenge passat, que és sanat i té la necessitat de compartir-ho. Si no, si és un cristianisme de diumenge...
Bueno, som a la Quaresma. Ara el que ens demana és aquesta conversió. Ens demana que tinguem aquesta capacitat de veure, de fer aquest examen i, escolta, potser sí que haig de pensar una mica menys en mi, i pensar una mica en què puc fer per tu. Jo sempre dic l'altre, no? L'altre sembla com més llunyà, no? Tu.
És que és fàcil treballar pels africans des d'aquí. Mm-hmm. Lo difícil és treballar pels africans allà a l'Àfrica o pels teus veïns aquí.
Mm-hmm. Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara la darrera lectura, que és l'Evangeli, i aquest diumenge de Sant Marc i del capítol primer.
En aquell temps, l'esperit empenyé Jesús cap al desert, on passà 40 dies temptat per Satanàs. Vivia entre els animals feréstecs i l'alimentaven els àngels. Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu. Deia: «Ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova».
Relat de les temptacions de Jesús, ben diferent del que fan Mateu i Lluc. Marc no fa una descripció per les temptacions, sinó que de les temptacions, sinó que vol fer-nos veure i mostrar-nos la fidelitat de Crist a la seva missió de predicar la bona nova.
Sí, però abans d'arribar a predicar la bona nova ha de passar pel desert. I llavors aquí crec que és una mica la que ens posa, en aquest que Marc és molt curt, és molt, molt sintètic, i comença amb el desert. I és que jo quan jo me vaig llegir per preparar-lo, a mi el desert m'aboca tantes coses. És més, aquest estiu passat vaig estar al Marroc, en el desert, i vaig tenir oportunitat doncs, de fer uns dies sol, i veus tot el que t'aboca. O sigui, veus l'autor, veus en allà l'autor bíblic com s'ha inspirat. I en aquí el que voldria abocar d'això doncs, és que, home, el desert implica una situació penosa, buit, en aquest cas, doncs, de temptació, també de crisi que tots podem tenir, de crisis personals, de que davant d'aquestes crisis o tires cap a una banda o tires cap a l'altra, i en aquest cas ens posa clarament sobretot la gran humanitat de Jesús. Jo crec que aquí és un d'aquells passatges rellevants, a part de la mort, és a dir, és que la verdadera humanitat de Crist és Déu, Sí, sí, és la divinitat s'ha fet home, però totalment home. És totalment Déu i és totalment home. I en aquest cas, com a totalment home, té la, passa calor, fred, o sigui, en aquest cas, doncs, el desert, les angoixes del desert d'estar allà sol i les temptacions que pots fer. I, evidentment, com després doncs, surts. Però és, aquesta humanitat que nosaltres ens hi trobem i com nosaltres, siguent imatge de Crist, ens trobem amb les mateixes dificultats. I davant d'aquestes dificultats, com responem? Com després vindrem més forts sortint d'aquest desert per tenir aquesta determinació per fer present el regne.
Sí, clar, perquè el desert físic és molt dur, però el desert espiritual o anímic també ho pot ser.
Hi ha molts deserts.
Hi ha molts deserts, i hi ha molts deserts a la nostra societat, evidentment. Primera, perquè estem obligats a ser feliços. I clar, no sé com explicar-vos-ho, que això és molt difícil. Com que la societat ens empenya a ser feliços, suposo que els que no tenen la sort que tenim nosaltres de conèixer la paraula de Déu i de saber que hi ha moments de tot, és molt complicat. La vida és molt complicada perquè hi ha malalties, perquè hi ha abandons, perquè hi ha vellets que després d'haver donat tota la seva... Ja veus que estic obsessionada amb els avis dels que no li has deixat parlar al principi. Llavors, clar, del desert o et mors en allà o surts enfortit, evidentment. I no vull caure en el clàssic de que qualsevol crisi és una oportunitat, però realment és així. Vull dir, el desert t'ha de servir per trobar-te amb tu mateix, per trobar-te amb les teves misèries, limitacions, solituds, tot lo negatiu que puguis tenir o que et dificulta la vida, i això t'enforteix si ets capaç de trobar a Déu en aquest desert, si ets capaç de superar aquestes tentacions del maligne que estan per tot arreu, no? El desert fortifica, perquè la dificultat fortifica. Llavors, només així podem sortir joiosos a la trobada, al final del túnel, aquesta expressió també tan manida, només a partir d'aquí podrem gaudir de la trobada amb la veritat, de la trobada amb Jesús.
Ara recuperaré el tema dels avis. Doncs.
Ara, si et deixen,
deixen. Sí. Perquè ens trobem doncs, justament amb aquests deserts. I ho has dit molt bé. Una cosa, hi ha el desert físic, però també hi ha molts deserts. Hi ha deserts que en sortim, hi ha deserts que no en sortim. Hi ha molta gent, veus, en moltes residències d'avis, que hi ha molta gent que fa el seu desert. Sí, sí, viuen molts altres avis, però que estan en el seu desert perquè no van... qui els ha d'anar a veure, no els va anar a veure o ja no els poden anar a veure, o el que sigui, i hi ha gent que està sola, molt sola, i aquesta solitud és un desert. Llavors, tenim el desert que tenim avui litúrgic, que és el de conversió, que nosaltres passem per un desert, perquè després això ens ha de portar cap a una conversió, una fe forta que ens ajudarà, que ens vivificarà, ens enfortirà davant d'aquesta dificultat per continuar, perquè ho has dit, això de la felicitat estem obligats, bueno, sí, sí, però la vida és dura. La vida és dura, nadie dijo que fuera fácil, no? Llavors, sí, pues, ho hem de treballar. Pues, davant d'això, jo també dic, hi ha molta gent que no en pot sortir. I com nosaltres, que hem sortit d'aquest desert, ajudem els altres a sortir del seu desert. Com transformem la nostra vida en que no sigui un jo i també sigui un tu, i aquest altres, no? I que el més important no és que tu siguis feliç, que jo sigui feliç. L'important per mi és que tu siguis feliç. I com jo em puc donar i veure que realment puc fer quelcom. Tampoc es tracta que ens tornem bojos a veure com ho fem. No, es tracta d'una forma molt natural, perquè, evidentment, també ens hem d'alimentar nosaltres mateixos. Nosaltres tenim cadascú individualment unes necessitats vitals que també s'han de satisfer. Però més enllà d'això, la part més social és com et dones. La donació personal, del desert n'ha de sortir la donació. Aquest és una mica el que a mi em sembla.
I que curiós que contra més et dones, contra més persegueixes la felicitat dels altres, contra més intentes contribuir a aquesta, si no felicitat, que sembla que és una paraula massa altisonante, aquest benestar dels altres, ho ets tu? és curiós perquè, a veure, jo d'ençà que em vaig jubilar, li dic a tots els meus companys, vull dir, no cal que us dediqueu a monges com jo, dediqueu-vos a monges, a gent del carrer, joves, grans, és igual, però feu alguna cosa que us ajudi a sortir de vosaltres mateixos, perquè si no ràpidament us farà mal l'espatlla, les cames, no sé quant, no sé què. Quan tu estàs pendent de les necessitats dels altres, quan tu t'obligues a sortir de tu mateix, bueno, les teves, si les tens, les teves, els teus inconvenients es minimitzen moltíssim, de la mateixa manera que a la inversa es maximitza. No vull dir que el sortir, si jo crec que si aquesta gent que ens envolta ara, aquesta societat, aquesta màxima del yo mime conmigo, del que feies al·lusió diumenge passat, la gent sabés que és falsa, que li donaria molt més benefici el yo contigo i el nosaltres, seríem molt més feliços.
Davant d'això, jo crec que els cristians hem de mantenir un tarannà d'esperança. O sigui, com que ens sentim salvats, i crec que tenim la missió de portar llum en aquest món que ens envolta. I aquesta llum és a través de la donació. No a través... Predicar també, però avui estem predicant. Però més enllà del predicar, el fer, dir.
Això... El testimoni. I sobretot, crec que tu has volgut dir això, i si no, disculpa'm, nosaltres no podem salvar el món. Jesús sí, nosaltres no. Però el que nosaltres sí podem fer és donar llum a les persones que ens envolten.
Exacte.
Al trosset de vida que ens envolta, a l'escala de la que tu parlaves.
Exacte.
L'ascensor és una mica difícil parlar, eh? Els ascensors, no sé per què, és molt difícil parlar.
Moltes
Però
gràcies.
A les escales, segur que sí.
Molt bé, el que segur que sí que heu fet molt bé són aquests comentaris a la litúrgia d'aquest diumenge primer de Quaresma, cosa que agraeixen els nostres oients, i nosaltres us agraïm a vosaltres la vostra col·laboració. Àngels Arrabal, gràcies.
A tu per convidar-nos.
Gràcies, Josep Maria Moré.
Moltíssimes gràcies a tu, Maria.
I com no, gràcies als nostres oients per la seva fidelitat a la taula del Evangeli. I agraïm també la direcció tècnica que ha estat duta a terme pel Jordi Carretero, la locució de les lectures per la Cristina Orduña, i dir-los finalment que vostès estan convidats, si ho desitgen, aquí en la sintonia de Ràdio Estel, diumenge vinent, que comentarem per a vostès les lectures del diumenge segon de Quaresma, que és el que litúrgicament correspon. Gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al programa, i recordar-los, no, que a la direcció i presentació ha estat la Maria Marín, la que us parla. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.